És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Ens tornem a rebre un dilluns més en Gabriel Martín. Gabi, què tal? Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Per parlar, com cada dilluns, de Coses de Palamós, d'aquests fets històrics que tant ens interessen del nostre passat i que, doncs, lligant una miqueta amb el que explicàvem la setmana passada, Gabi, d'aquestes batalles de la Guerra del Francès a Palamós, aquestes batalles del 1810, en el marc d'aquella Guerra del Francès, doncs, va prendre molt protagonisme la figura d'un ofici, entre cometes, d'aquella època, que era el corsari. Què eren, sí, els corsaris?
Mira, els corsaris, i generalment centrant-nos més al que és la zona d'aquí de Palamós, fins i tot a Roses, Sant Feliu, doncs inicialment eren comerciants marítims que tenien els seus xabecs, els seus canaris, però que en un moment determinat van veure que, ostres, fer negoci pel mar és complicat, et trobes corsaris de nacions enemigues que et poden capturar tot el que portes a les bodegues i te pots quedar sense. I, escolta, ningú ens defensa, perquè sí que inicialment hi va haver-hi les esquadres de xabecs de les esquadres del rei, que eren d'Antoni Barceló, que entorn de 1761-1768, que protegien la costa, però va ser molt intermitent. No sé si realment l'estat espanyol en aquell temps tenia massa interès en defensar les costes catalanes. I molts comerciants d'aquí a la zona van dir, escolta, i si agafem artilleria i ens preparem, i aquests barcos que fem servir per portar mercaderies els armem bé, fem una tripulació de 30-40 homes o més, depenent de la capacitat del vaixell, i en lloc de ser les víctimes ens convertim en una mica en els atacants, eh? I això és el que va passar. Molts comerciants o moltes famílies de comerciants que trobes que se'n van a la gran fira de set del sud de França a portar suro, a portar cotó, a portar galda, o portar o bucois plens d'anxoves o el que sigui, doncs el trobes que anys després armen els seus vaixells i es preparen per fer de corsari. Per què? Doncs perquè sortia més a compte. Econòmicament guanyaves més diners, i era un ritme de vida diferent.
Ara explicarem com era l'activitat dels corsaris, però sovint s'ha associat el terme corsari amb el de pirata. Parlem exactament del mateix?
No, són dues coses molt diferents. I després te posaré un exemple perquè veus la diferència i l'important que podia ser arribar a ser la diferència. Per ser corsari necessitaves una patent de cors. És a dir, l'Estat t'havia de lliurar una mena de cèrbola en la qual certificava que tu eres corsari. Amb aquesta patent de cors tu tenies dret a atacar i capturar qualsevol vaixell que fos potència enemiga del teu estat. És a dir, si tu veies un vaixell francès i l'estat espanyol tenia tractat de pau amb França, tu no podies capturar. Però si tu veies un vaixell maonès, que llavors estava ocupat pels anglesos, i el teu estat estava en guerra amb Anglaterra, doncs endavant, tot teu. Generalment s'arribava, el corsari feia un o dos trets en l'aire, si de canonades, em refereixo, si un cop el vaixell que havia de ser capturat se tenia a la captura, doncs, posava la bandera de pau per ser capturat, i generalment gairebé totes les captures eren bastant pacífiques. Es donava el cas de que el vaixell que havia de ser capturat també fos ben armat i plantés cara, perquè passava en alguns casos, però la majoria de captures eren pacífiques. S'agafava el vaixell en qüestió, es portava al port de Palamós, arribaven aquí, es presentava la patent de cors, el comissari de Marina verificava que, molt bé, la patent de cors, perfecte, sou corsaris, doncs ara el que farem serà entrevistar la gent que heu capturat per saber si els heu tractat bé, perquè era fonamental. Un corsari havia de respondre a unes lleis importants i ben determinades, que eren aquesta: tractar bé la població, la tripulació del vaixell capturat, portar-la a port i donar-li una bona acollida, donar-li menjar, i després, si l'entrevista que feia el comissari de Marina era correcta, perfecte, llavors se li donava llicència al vaixell corsari a poder vendre totes les mercaderies que havia capturat del vaixell apressat.
Aquí estava el seu benefici.
Aquí estava el benefici del corsari. Ara, el pirata. El pirata era un simple bandoler de mar. I posarem un altre exemple. Durant la Guerra del Francès va haver-hi molts vaixells corsaris francesos que van acabar establint-se a Palamós. Quan van arribar els francesos a Palamós, van posar el seu comissari de marina, van posar la seva gendarmeria, el seu destacament d'infanteria que va estar aquí, també els seus comerciants. Doncs per protegir una mica la costa, protegir-se ells dels corsaris, que encara hi havia Sant Feliu de Guíxols, que hi havia Blanes, que hi havia Arenys, doncs van fer venir corsaris de Marsella. I algun d'ells va piratejar. És a dir, hi ha el cas d'un vaixell de Lloret que va venir a demanar llicència aquí a Palamós, la llicència francesa per poder navegar, si no recordo malament, fins a Còrsega, portant mercaderies. A mig camí es va trobar un corsari francès que li va fer l'enganyifa d'ensenyar-li bandera de l'estat espanyol i capturar-lo sota la bandera espanyola. Un cop va ser capturat, el corsari francès se n'havia de fer càrrec de la tripulació, i tractar-la bé. No va ser així, perquè aquest mateix vaixell va capturar un altre vaixell algerià i va agafar els lloretencs i els va ficar dintre del vaixell algerià i els va dir, apa, vinga, cap a baix, cap al G. I ells se'n van portar al barco, deixant els tripulants a la mercè d'uns altres, dels quals se n'havia desvinculat. A vegades passava també que els deixaven en platges. Baixeu aquí, els deixem aquí abandonats. Això no responia a les lleis de Cors. Per tant, va haver-hi una protesta d'aquests lloretencs quan van arribar aquí a Palamós, i aquest corsari va ser tingut com a pirata. Quina era la diferència? Molt gran, i ara veuràs on vaig a parar. Si tu et capturaven, qualsevol vaixell d'armada britànica et capturaven sent corsari palamosí, doncs eres considerat presoner de guerra. Si tu et capturaven sent pirata, eres immediatament penjat al vaixell. Vull dir, aquí el tractament ja, com pots veure, canvia. Hi ha una diferència importantíssima, sobretot en cas de caure captiveri o caure capturat per una potència enemiga.
Per tant, doncs, esborrem aquesta imatge del corsari com una persona dedicada únicament al pillatge, diguéssim.
No té cap mena de relació. Era una empresa, ells tenien molt clar que era un negoci, i tampoc hi havia aquesta imatge dels pirates del Carib, ni que eren barruers, ni que eren violents. No, eren gent normal que passejava de manera normal. Fins i tot perquè ho entenguis, te puc explicar una anècdota que va succeir el 1812 aquí a Palamós. Quan els francesos van ocupar Roses, molts corsaris de Roses van anar viatjant cap al sud, es van establir en ports com Sant Feliu, Arenys, dels quals ja hem parlat. I aquí Palamós va ser ocupat pels francesos, i aquí els francesos tenien una base on feien arribar tots els llaguts per la costa fins a Barcelona, del qual ja n'hem parlat en programes anteriors. El que va passar és que els corsaris passejaven tranquil·lament per Palamós, tot campejant, sense cap mena de problema, i esperaven que aquests vaixells sortissin del port de Palamós per capturar-los, sense amb tota tranquil·litat. Eren gent de carrer, eren gent normal, eren gent senzilla, eren més aviat famílies, perquè això semblava que era un negoci familiar, germans, cosins, tots formaven part del vaixell, i fins i tot tota la seva feina estava bastant regulada. És a dir, hi havia una regulació pel qual tu podies estar a mar un determinat temps, i després, quan arribaves a terra, també tenies una participació amb les captures, vull dir, com avui passa amb les barques de pescadors. Per tant, era un negoci bastant clar i gens obscur com se'l pinta.
Parla'ns una miqueta de quin tipus d'embarcacions portaven els corsaris, quin tipus d'armament portaven a bord d'aquestes naus.
Hi havia de tot, hi havia mitges galeres tenien l'avantatge de que tenien rems. Per tant, si ells havien de perseguir a alta mar una embarcació, doncs, a més de la vela, ells podien ajudar-se dels rems per acabar abordant-la. Tot i que l'abordatge no era el més habitual. Tornem a desmitificar la idea d'aquests pirates del Carib, no? No, aquí bàsicament el que els interessava era mantenir a ratlla el vaixell contrari a través de canonades i evitar els abordatges, perquè es podia donar el cas que el vaixell capturat tingués més gent a bord que no pas que el vaixell corsari. Per tant, el que es feien és es lligaven un cap i se l'emportaven. Després, a vegades, es donava el cas de que la majoria de vaixells eren o canaris o xabecs, que eren vaixells de mitjà tamany, però que oferien un avantatge, i era la maniobrabilitat. No? Si tu trobaves una fragata, clar, estava molt més ben armada una fragata, podia comptar 40-50 canons, tu podies comptar una vintena, però el ser un vaixell molt més àgil, molt més ràpid, permetia major maniobrabilitat, i la fragata necessitava moviments molt lents. No? Es dona el cas de que corsaris palamosins importants, com Martí Badia, es va guanyar el nom precisament d'això, per lluitar amb vaixells de major potència artillera, gràcies a la seva habilitat. I després també hi havia molts altres corsaris que anaven acompanyats de fins i tot petits llaguts, que és l'embarcació mínima, la que es feia servir per pescar, que podien anar acompanyats de un parell o tres de canons només. És a dir, que hi havia molta varietat en quant a les embarcacions. I inclús no necessàriament anaven sols, podien anar amb agrupacions de dos, tres vaixells i cobrint tota la ruta aquesta que uneix des de la zona de Marsella fins a arribar a la part més inferior de la Comunitat Valenciana fins a Sardenya. Tota aquesta zona era la zona, diguem, d'acció més dels corsaris de per aquí, de Sant Feliu, de Palamós, de tota aquesta zona.
Molt bé, estem en guerra amb França, els francesos prenen Palamós. Com canvia això, tot aquest negoci?
Doncs mira, bàsicament, quan una de les raons per la qual els francesos prenen Palamós i Sant Feliu, inicialment, és la pirateria. És el corsarisme d'aquí que realment els impedia tota la comunicació de la costa. Per tant, el fet de l'atac i el setge de Palamós per ells va ser fonamental, no? Perquè van tallar tot això. Llavors, què van fer ells? Doncs posar els seus corsaris, fer venir corsaris de Marsella. Recordo el cèlebre un tal Escassi, que es dedicava a capturar vaixells de Sant Feliu de Guíxols, de Blanes, i portar-los a Palamós. I fins llavors, fins aquell temps, abans d'arribar els francesos, Palamós s'havia convertit en un mercat on es portaven tots els vaixells corsaris de la zona venien a portar els barcos a vendre, totes les mercaderies que havien comprat, que havien capturat. Mentre que, quan van arribar els francesos, aquest negoci no va deixar desaparèixer, sinó l'únic que va canviar és la bandera, perquè els vaixells, els corsaris francesos, portaven també les mercaderies de vaixells de Mataró, de Lloret, que havien capturat, les portaven a Palamós també a vendre. Què va passar? Que Palamós es va convertir en un mercat accidental on se subestava tot tipus de mercaderies i on podies comprar tot tipus de mercaderies, el qual que sí, bueno, va ser positiu pel negoci, però...
Llavors havia venir gent d'arreu en aquests mercats, no?
Sí, sí, sí. Després també, durant l'època del francès, la guerra del francès, va haver-hi un mercat clandestí, que era justament a les Medes. Diguem, els corsaris catalans, com que no disposaven de segons quins ports, havien de vendre les seves mercaderies en ports lliures, que deien ports lliures, com dels quals hem parlat, Arenys, o tots aquests que encara no estaven ben bé ocupats pels francesos. I quan estaven aquí a la zona, com que els ports de Palamós, Roses, tot això estaven ocupats pels francesos, havien de fer-ho amb un mercat clandestí que estava situat just a les Illes Medes. O sigui, les Illes Medes feien de parapent, tapaven la visibilitat i ocultaven les embarcacions que s'hi arrasaraven just a darrere per vendre les seves mercaderies i comerciar i trepitjar amb els vaixells francesos que havien capturat corsaris catalans, corsaris de Palamós, de Sant Feliu, de Cadaqués, també n'hi havia uns quants.
Feta la llei, feta la trampa.
Sí, sí, sí. Va ser un mercat bastant, bastant actiu aquests anys, sí.
Gavi, els corsaris participaven en accions de guerra?
Sí. Es dona el cas de que el 1809, quan va haver-hi la presa de Palamós i de Roses, els corsaris van ser els de la Junta de Roses més recolzats amb alguns de Palamós, van ser els que van acudir a Roses per mirar de protegir l'atac des de terra. Malauradament Roses va caure en mans franceses, però va destacar sobretot un corsari palamosí que es deia Josep Bajandes. Josep Bajandes va ser un corsari que va començar aquí a Palamós, però que mica en mica va anar tirant cap amunt i es va fer el cap de la Junta de Corsaris de Roses. I va plegar els corsaris de Cadaqués, els de Roses i algun de Begur. I es parla que ell, des de mar, amb tot aquest estol de vaixells corsaris, més amb algunes fragates de l'armada espanyola i anglesa, van intentar impedir la presa de Roses pels francesos, però va ser infructuosament. Però sí, sí, era habitual trobar-los també a l'atac a Begur, també te trobes, es parla d'un parell de xabecs corsaris que van acompanyar l'atac de Begur, o també te trobes realment combats amb l'armada francesa, com el famós de Setúna, que va passar també a principis de segle XIX, penso que va ser el 1804, va ser un combat terrible a la platja de Setúna entre una fragata anglesa i un parell d'embarcacions corsàries franceses i un corsari de Sant Feliu de Guíxols, que fins i tot els anglesos van desembarcar i va haver-hi un combat a terra amb fusellers i que van acabar amb la destrucció de la torre de Setúna, la torre artillera que hi havia allà.
Tornant al tema de l'organització de tot aquest sistema, deies ara que s'organitzaven en juntes, com aquell que diu ara que els pescadors s'organitzen en confraries, no?
Sí, bàsicament era això, era una manera de controlar la tripulació, perquè, clar, pensa que, diguem, eren feien seguir molts treballadors. Pensa que un barco, si hi havia Palamós-Port, tenia aproximadament 10 barcos corsaris, els més petits podien portar 30 tripulants, mentre que els més grans entorn de 60. Per tant, multiplico això per 10 barcos i veuràs que realment això era tot un negoci. Podria haver més gent treballant llavors de corsari que no pas pescadors avui en dia fent la mar.
Com es van acabant, això?
Doncs com passa tot. Són negocis fugissers, són negocis temporals, en què tenen sentit en unes circumstàncies socials i polítiques determinades, però que amb el temps van minvant quan el negoci deixa de ser rendible o quan l'Estat espanyol va començar a signar tractats amb molts països. Per exemple, tots els corsaris que venien de l'Alger i del Marroc, aquells magrebins que tan mal havien fet a la primera meitat del segle XVIII, bàsicament es va acabar quan, si no recordo malament, el 1785 es va signar el tractat amb Marroc de pau i després amb Alger, i per tant ja els corsaris algerians ja no podien venir aquí a atacar i a prendre embarcacions. Per tant, allò va acabar per un pacte polític, i molts dels corsaris també van finalitzar per pactes polítics de l'Estat espanyol, tractats de pau, però molts d'ells van continuar la seva vida en fregates i en la seva vida marinera, perquè els que van fer un gran paper en les guerres van ser recompensats amb fregates i amb vaixells bons per fer les Amèriques i per fer de correu o fer la ruta des d'aquí a la costa fins a Montevideo, com el cas de Martí Badia o Jeroni Bassar de Sant Feliu, també va ser recompensat per poder anar a Amèrica. Per tant, els que van donar un bon servei com a corsaris, perquè clar, no ens enganyem, feien una feina que substituïa la de l'armada, moltes vegades espanyola. Per tant, l'armada espanyola els va condecorar com alferes de fregata o capitán de fregata, i van continuar la seva vida marinera, diguem.
Els corsaris protagonistes avui al Coses de Palamós, de tot el que parlem en aquest espai, ja sabeu que en podeu tenir més dades o us ho podeu mirar d'una manera més acurada en els mateixos articles d'en Gabriel Martín, que podeu trobar en el nostre lloc web, en l'apartat de la Fonohistòria, a radiopalamós.cat. Gabriel, moltíssimes gràcies, com sempre. Fins la pròxima.
Fins la propera.